everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen 5 minuts de les 12, és dijous, se sent aquesta música i vol dir que comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui parlarem amb unes persones que acaben de guanyar un premi portant el nom de Sant Cugat a un altre lloc d'Espanya, i és la coral del Conservatori Municipal Victòria dels Àngels. Però abans, la homilia del Molta Comèdia. Música i dansa a la Festa Major, però no teatre. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. El passat dimarts es va presentar el programa de la Festa Major d'enguany. Una Festa Major que, segons les declaracions de la regidora de Cultura, senyora Núria Escamilla, estarà a càrrec d'entitats i associacions de la ciutat, del poble, potser seria més correcte dir. Això no és cap novetat. I penso, germans, que respon a una realitat que algunes vegades des dels governs municipals, i no parlo només d'aquí, de Sant Cugat, sinó en general, es pretén que tot ho fa l'Ajuntament de cada lloc, i no hauria de ser així, i no és així. A part d'una altra característica que Sant Cugat del Vallès tothom en parla i ningú sap on és, es deia fa molts anys, ara no és així perquè podríem dir que Sant Cugat del Vallès no existeix, perquè hi ha Sant Cugat sense Vallès, que molts creuen que és un barri de Barcelona ciutat, i si no, que els hi preguntin als pares dels estudiants d'ESADE, de molts països europeus, que paguen el lloguer del seu pis a peus, uns preus estratosfèrics, i fan difícil, per no dir impossible, que els joves de la ciutat puguin assolir el lloguer d'un pis al centre. Però no és d'això del que volia parlar, germans. Perdoneu, però començant a comentar-ho, no he pogut evitar anar-me'n cap a aquesta situació impresentable. A veure, deia que tenim una altra característica, i és que hi ha una Festa Major alternativa. O sigui que sembla que no n'hi ha prou amb una Festa Major oficial, on participen entitats de la ciutat, algunes centenàries. Per fer, cal fer una altra festa que celebra el mateix dies, els mateixos llocs, però sembla que diferent. Una mostra més de que Sant Cugat del Vallès tenim de tot i molt. Però si mireu el programa on hi ha concerts d'en Tacho i de la Marina Babyface, o l'extraordinari pianista Marco Mezquida, que espero que no passi com l'any passat, que es va anul·lar el seu concert per pluja, o el fill d'Eufòria Triquell, unes lletres fantàstiques que jo vaig comentar en un programa, o els Mortimer, un any més, i Admire, o el grup del Pony Pisador, amb música i seguim dansa amb els esbars de la ciutat, i una mica de reggae i de country, ens trobem que no hi ha res de teatre. Fa molts anys que ho penso i no ho acabo d'entendre. Igual com deia fa dues setmanes, que no entenc perquè el Teatre Auditori tanca temporada a finals de maig. Ara dic que no entenc per què, si també es fa cinema a la fresca, a la Festa Major, no es pot fer una mica de teatre. Un teatre, si voleu, adaptat al fet de que es tracta d'incluir-ho dins del marc de la Festa Major, però teatre? O circ? Un espectacle de circ ambulant que podria fer-se als Jardins del Vallès? O a la plaça de l'Om o a la plaça del Coll? O al celler modernista abans cooperatiu? Tenim música, tenim dansa, però no tenim teatre ni circ. I no em diguin que no són dies adequats per fer-ho, perquè cal dir que hi ha públic per tot, i encara que menys dels que voldríem, espais per fer-ho. I així, arribant en aquest moment, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Doncs acabem d'escoltar Desercia, de Luc Vilner, que és una de les peces que es van interpretar per part del cor de l'Escola Municipal de Música de Sant Cugat i Conservatori, Victòria dels Àngels, al certamen coral de Benissalem, a l'any 2023. I l'hem posat perquè precisament aquesta peça també es va interpretar a Vitòria-Gasteiz. I per què ho estem dient i per què ho estem escoltant? Doncs perquè volem parlar d'una fita important per la coral. I tenim a nosaltres en Raimon Romaní. Bon dia, Raimon.
Bon dia.
Que és el compositor, que és director, que és músic. Em sembla que tu és especialista en trompa.
Sí.
Però en aquest cas, vens aquí com a director de la coral.
Sí.
I tenim també nosaltres dos de les cantants. De fet, seguien tres, però un no acaba d'arribar, i arribarà, suposem. Natàlia Díaz. Natàlia, bon dia.
Bon dia.
I també tenim...
La Martina Albero.
La Martina Albero. Gràcies. I ens falta un dels cantaires, que és en Joel Soriano, que estem esperant que d'un moment o altre arribi. I per què us hem fet vingut? Hem fet venir aquí perquè el dia 1 de juny, el dia 1 d'aquest mes, van guanyar un premi, un primer premi, a un certamen coral a Vitòria-Gasteiz. I això és important. És important per la història de la coral, però és important sobretot per la demostració com aquesta coral, que va començar fa bastants anys, es va renovant, va actuant, va millorant i se la reconeix a molts llocs. Perquè una cosa, Raimon, una cosa segura, és que heu fet bastantes sortides.
Aquest any, vols dir?
I l'any passat i l'altre.
L'any passat i l'altre, sí. Sí que és veritat que això és una cosa que ve de lluny, sí, sí. O sigui, la construcció d'aquesta coral i de tota la línia coral que tenim al Conservatori i Escola de Música ve de lluny, sí, sí.
Quan va començar? Com es va inaugurar?
Ostres, aquesta pregunta és xula de respondre, eh? Si, ara parlaré molt, eh? No sé si estem preparats
Tens temps.
Sí, perquè m'agrada explicar-ho, això.
Podem estirar, és a dir, el programa té una durada, però, evidentment, com que el podem estirar i posar, tenim temps.
Val. Bé, primer podria dir que l'Escola de Música és de l'any 78, vull dir, vale? Això té molta història, jo no hi era, eh? Jo vaig entrar a l'Escola de Música el 2003. Sí que ja sempre s'ha fet molt cant coral, ja es feia, jo quan vaig arribar es feia cant coral. I jo vaig entrar el 2003, però vaig començar a fer cant coral el 2006, i que només teníem una coral en aquella època, la que jo dirigia, i la coral d'adults. Després va haver-hi una petita reforma que va ser que d'aquestes dues van passar a ser tres. La part juvenil la vam dividir en dos, que va ser la coral juvenil i la coral del conservatori. Més endavant va haver-hi una altra reforma, tot en positiu, el 2018, que vam fer una coral nova, que és la coral jove. Vale, i aquí estem. Llavors, actualment som sis corals. Hi ha dos infantils, infantil A i infantil B. La coral juvenil, que ja la tinc jo, és de 13 a 15 anys. Després la coral del conservatori és de 16 a 19 anys. I la coral jove, que és de 20 a 25 anys. I després continua la coral d'adults, que és de 26 anys, cap amunt. Vale. Llavors, sí que la part que jo he controlat, que és la coral juvenil, conservatori i jove, sí que últimament hem fet moltes activitats. Això que preguntaves, sí. Moltes activitats. I també ha sigut el truco o la manera per anar construint qualitat. O sigui, fer activitats dinamitzes el grup, també socialment, perquè és molt important que hi hagi una vida social a les corals, que ajuda a la música, no? Sobretot amb jovent, que no? La part social i la part musical va molt lligada, o en tot cas una cosa ajuda l'altra. Vam començar fent colònies. Això dels concursos vam començar el 2016, o sigui, ja té uns quants anys, i sempre ha sigut fantàstic dels concursos. Algú pensa, no m'agrada competir, doncs jo ho trobo fantàstic, això de competir. I a més amb gent jove és una cosa que motiva molt, perquè és un objectiu molt concret, i les coses concretes fan avançar. Són projectes molt concrets. Es tracta d'anar allà, cantar unes coses i intentar guanyar. És una concentració energètica que fa créixer a tothom.
Que és estimulant.
Sí, molt estimulant. Molt, 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 molt. I jo ho trobo molt educatiu. O sigui, algú pensa, competició, no? Doncs jo trobo que sí, mira, jo trobo que sí. Perquè és que aquí cal dir, a Vitoria Gasteiz, que ho tenim molt recent, la manera com estaven els cantaires, com ens vam preparar, el nivell de concentració, el nivell de sentiment d'equip, el compromís, les ganes de fer-ho el millor possible, tot, el clima de concentració i de rendiment el més alt possible, jo això ho trobo educatiu. I a part de que ens ho passem bé. I si a més al final ens donen el premi, doncs escolta'm, això és una festa. Això és una festa. I bueno, és molt xulo de viure i potser m'agradaria que
parlessin d'elles. No, preguntar què penseu vosaltres d'això exactament?
O sigui, personalment jo trobo que la coral transcendeix de l'únic vincle musical. És un vincle emocional i totalment el que deia Ramon, és hi ha tota l'amistat aquí al darrere. Jo personalment quan vaig començar la coral, és veritat que al principi semblava una obligació, però després amb els anys...
Quan vaig començar tu?
Ui, quan vaig entrar al conservatori, doncs amb 13 anys. I han passat 10 anys i la veritat és que estic molt orgullosa i crec que cada vegada més tinc aquest sentiment de vincle amb la coral. O sigui, per mi la coral és molt important per la vida. O sigui, no sé.
Sí, bueno, jo no fa tant que estic a la coral. O sigui, jo havia fet coral de petita, en plan coral infantil, que deia el Raimon, que són els més petits, però la coral d'aquesta conservatori és el segon any. Però...
va haver un lapsus entre el principi...
Sí, però perquè, o sigui, realment, quan ets més petit, la coral infantil és com obligatori, però després ja és opcional. I fins que a mi, no, els meus amics em van dir, apunta't a la coral, que és molt xulo, fa molta escola, ens ho passem molt bé, no em vaig apuntar i va ser com, jo, pues, el que m'he estat perdent fins ara, però bueno, no passa res. Però no, aquests dos últims anys, de veritat, han sigut molt xulos, i és el que comentava el Raimon, o sigui, tenir aquestes activitats, tenir com aquestes fites i aquests objectius és com el que et fa també tu motivar-te, perquè al final, si la coral fos només assajar cada un cop a la setmana i fer el concert de final de curs és com no tindries les mateixes ganes de continuar i de seguir creixent i al final pues, veure com tota la feina feta premiada amb un concurs com aquest és com et dona moltíssimes ganes de continuar i de seguir fent concursos de seguir cantant i de seguir aprenent molt i és molt xulo la veritat.
En aquest cas del Premi de Vitoria Gasteiz, pel que jo he vist m'ha semblat que hi havia diferències relativament importants en els diferents grups. Vull dir que hi havia gent més gran, hi havia gent molt més jove o equivalent a la vostra, és així?
Sí, clar, cada concurs és diferent, eh? Aquest concurs ha sigut diferent per moltes raons, però una raó és aquesta, que era categoria única, que es diu, eh? D'altres vegades hem anat a concursos de categoria juvenil, llavors tots són cors joves. Bé, és difícil de guanyar també, perquè hi ha cors joves molt bons. Bé, és així, et barreges amb altres edats, amb altres estils i veus maneres de fer molt diferents, eh? Els concursos també tenen aquesta part de que veus altres corals que canten repertoris que tu no cantaries mai, o sigui, coses molt, molt, molt diferents i també actituds, maneres de sortir a l'escenari, tot. Et fixes que som diferents.
El repertori que es va fer, que vau fer vosaltres, tenia com a obligació una cançó, una peça que era és basca, aquesta era l'obligació, i la resta, les cinc restants, eren escollir. Mm.
Sí.
Quins es vau escollir?
Bueno, l'obligada és aquesta Gaurra que l'Arre Gorbeia, una cançó basca, i és de Vitoria pròpiament, perquè el Gorbeia és la muntanya que tenen al costat, és una espècie de festa de bruixes, i això ho cantaven totes les corals i veies que totes les corals ho feien diferent. Vull dir, és impressionant com una cosa és la partitura i l'altra cosa és la interpretació, que veus, sona diferent de tot, de timbre, de tempo, de caràcter, de tot. Després a les normes del concurs et feien cantar una cançó basca, la que sigui, i llavors jo vaig posar aquesta que es diu Ama Begira Sasu, és una cançó que és una monada, m'agrada molt, que parla, és una noia suposadament adolescent, no se sap, que demana a la seva mare si pot sortir al carrer perquè sent que hi ha balls a la plaça. I és aquesta noia que està insistint que vull sortir de casa perquè estic molt avorrida a casa. i sento que hi ha balls i vull vida, no? Vull sortir. I és una cançó que és molt, molt bonica. Després, les quatre que vam triar són aquestes. O sea, Club Convivium, que és d'un compositor basc, també. Jo vaig pensar, mira, si em posem un compositor basc, potser caurem més simpàtics, no? Són, de vegades, aquestes coses també s'han de pensar. I després venia el Miró en Xarnia, si no m'equivoco.
Sí.
Cançó que és així com una mica virtuosística, concursera, que es diu també. Una mica com de, amb compassos irregulars i uns efectes especials així una mica estranys. Després el Desert Sí, que és l'obra més llarga, que va en percussió, que explica la història aquella del llac d'aquest d'Austràlia, que és un desert, però quan plou es transforma en un llac i hi ha uns ocells, i és tota una història. És un moment d'un clima màgic, també, que va molt bé. Va molt bé creant un concurs, perquè sorprens una mica la gent. I per acabar, doncs, música catalana tradicional, que això ens agrada molt fer-ho a nosaltres, però als bascos també. O sigui, la música tradicional agrada molt i em van felicitar precisament bastant per la cançó catalana. També és una versió nova, cantava amb el Rossinyol i l'Areu Riera, però no són les versions normals, era una versió que vaig fer jo, inèdita gairebé, també per fer-ho diferent, fer coses que no coneix la gent.
Hi ha una característica que jo voldria remarcar les vegades que us he vist i escoltat, evidentment, i és que en molts casos no feu només cantar, sinó que feu un moviment. Hi ha un moviment. I aquest moviment jo penso que trenca molt a vegades el que espera segons quin tipus de públic, que espera doncs una cosa més estàtica, la gent està allà, canta, pot cantar molt bé, i en canvi introduïu uns moviments evidentment associats a la peça que esteu cantant, és claríssim. I què en penseu això vosaltres?
O sigui, el moviment crec que arriba com a transmetre com el diàleg amb el públic. Crec que si només cantéssim quiets seria bastant estàtic i no el públic no se sentia tan commogut. Però tampoc hem d'arribar a l'altre extrem de fer un espectacle musical.
Una coreografia.
Sí, no és una coreografia, sinó és el fet de dir som una coral però no som qualsevol. I el fet d'afegir el moviment trobo que és important.
Sí, jo crec que una cosa que em vaig fixar molt en aquest concurs és que hi havia, o sigui, nosaltres sí que hi ha una peça, l'última, la de Rossinyol i l'Areu Riera, que era l'única que potser tenia com un moviment més establert, en plan que havíem compactat una petita coreografia que tampoc era molt complicada, però per com aportar alguna cosa diferent. Però sí que és veritat que moltes de les corals que cantaven al concurs sí que tenien bastant més moviment del que nosaltres fèiem, en plan la de Gaura, que la Recorbella, em vaig semblar que era l'Obligada, hi havia alguna coral que es movien molt, feien com moviments així com de bruixes, que impactava, i comparat amb nosaltres, potser no teníem tant moviment, però una cosa que sí que vaig veure és que nosaltres, algú que fem molt, és un moviment que surt sol. Quan estem cantant, moltes vegades és ens mirem entre nosaltres, ens movem una mica, és a dir, no cantem superquiets, estàtics com estàtues, però tampoc ens movem molt de fer allà una supercoreografia, sinó que surt sol. I això
exacte,
és...
vols dir això, que no és una... que prèviament hagi dit, quan arribi aquest punt fareu aquest moviment, aquest gest...
O sigui, això només amb l'última peça que vam cantar, la del Rossinyol, que havíem pactat com no començàvem amb les files que fem sempre, sinó que començàvem amb unes figures i després en un punt concret de la cançó ens aixecàvem i després tornàvem al nostre lloc. Però la resta de cançons és com, a vegades, sempre el Raimon ens diu com que el mirem amb ell, que ens concentrem, que estiguem com amb una actitud concursera, però a vegades surt sol això de mirar-se, de com generar una mica, com diu la Martina, com complicitat amb el públic i no estar tota l'estona com mirant recte i estant com estaquirots.
Potencia el resultat musical aquest fet, Raimon?
Jo penso que sí, potencia i és el punt de trobada entre la música ben feta i el bon rotllo entre els cantaires. Mm? O sigui, quan sí. Veus que els cantaires es deixen anar i es miren i fan mirades de complicitat i que hi ha aquesta decisió en present de que anem a passar-nos-ho bé i ens ho estem passant bé i ens ho comuniquem, això és el moment de màgia que no té preu, bàsicament.
Totalment. I...
sí. Què creieu vosaltres?
Bueno, sí, estic totalment d'acord. O sigui, hi ha un moment que només passa als concursos, que mentre estàs cantant estàs tan ficat i et poses a cantar amb els teus companys i alhora veus el director que et dirigeix també molt motivat, que és únic, no es torna a repetir. És...
Sí, sí, no, no, totalment. I que al final és com, entres, o sigui, comences i és inevitable com no sentir nervis i estar com, ho he de fer el millor possible, hem de demostrar que venim aquí com a passar-nos bé, però també com que som professionals i que anem a aspirar al màxim possible, però a mesura que avança el concurs, o sigui, a mesura que anem cantant les cançons, és com a poc vas com desfent-te d'aquesta tensió i vas pensant, bueno, pues, també he vingut aquí a passar-m'ho bé, estic amb els meus amics, amb la coral, llavors és com a poc es va generant com aquest clima i que és, al final també suposo que des de fora es percep i que també és algo que ajuda com a d'alguna manera a guanyar, que ja no és només que soni bé o no, sinó també l'actitud i aquesta complicitat que genera, que des de fora es veu i que nosaltres, quan estàvem escoltant els altres corals, perquè nosaltres vam ser com els primers que vam cantar de la tarda, és algo que també et fixes molt. Llavors demostra, o sigui, demostra que des de fora aquesta actitud es nota, que no és només algo nostre.
Hi ha també un aspecte que m'agradaria també comentar, i és que vosaltres habitualment no canteu amb la partitura davant.
No, mai.
Això per què, Raimon?
Home, sempre és un tema de millorar la comunicació. O sigui, una partitura jo penso que molesta. És com una crossa. Som artistes i llavors hem d'estar més lliures per expressar-nos.
Però sí que la partitura...
Sí, la partitura molesta.
Sí.
I des de fora també es veu.
I des de fora es veu.
Sí, de fet hi havia una coral que cantava en partitura, que és algo que no està prohibit, o sigui, no passa res per fer-ho en un concurs, però sí que ja genera una impressió diferent, una sensació diferent. En plan, tu els veus sortir amb la partitura i no ho feien malament, vull dir, no dic que això faci que la coral sigui d'un nivell més baix, però sí que és veritat que el fet de no tenir partitura et fa pues, connectar molt més amb el Raimon i també amb escoltar més els altres i no centrar-te tant només en el que tu estàs cantant o en el que la teva veu, doncs ja sigui soprano contra el tenor o baix, estigui cantant. I és algo que jo crec que ajuda com molt positivament a que el resultat sigui més bo.
Els diferents grups que hi han de cors, com apuntava Raimon, diferents edats i que van marcant, es produeix en algun moment en un punt determinat de l'edat que hi ha aquesta baixa, no? Abans apuntaves que havies estat i ho vas deixar i després vas tornar una altra vegada. Es produeix en una edat determinada? Hi ha una espècie de baixada, per exemple, per dir alguna cosa, entre els 18-20 anys o no és així? És irregular, no té res a veure. És personal, vull dir, no és generacional.
No té res a veure. Sí que és veritat que jo tinc una obsessió i des de fa molts anys,
que és fer-ho bé.
Bueno, això sí, però de cuidar molt el tema del cant coral juvenil, perquè veig que moltes, parlant a nivell de cant coral català, veig que sempre hi ha un forat entre les corals infantils i les corals adults, perquè no s'ha, em sembla que no ens hem fixat prou amb l'espai de la frontera, que és el cant coral juvenil. I jo quan vaig començar a veure que hi havia corals juvenils molt bones i que s'ho passaven tan bé i que tenien tant sentit pels cantaires i tant potencial educatiu i que era tan bonic, vaig pensar, això no pot ser que no es pugui fer. O sigui, això és qüestió de posar ordre i fer-ho. I llavors, estant al conservatori, que existeix la signatura de cant coral, doncs jo també des d'aquí doncs agraeixo als diferents equips directius que hem anat tenint per poder estructurar això d'una manera que jo penso que és l'adequada, que és estructurar per edats, de fet totes unes franges d'edats, que tota aquesta evolució que explicava ha sigut la construcció d'aquesta línia coral des de les infantils fins als adults d'una manera que jo penso que està ben trobada. El que tenim ara, l'estructura, és un tresor i estic molt agraït, super agraït als equips directius, als passats i als actuals, de que tinguem aquesta estructura i que la mantenim i que està donant uns fruits i que bé, això, que hi ha que ens funciona, que ens funciona molt bé. I tot és una mica per salvar el gap aquest que em sembla que sé que intuïes del cant coral juvenil, perquè no és el mateix el jove de 13 anys, no? Psicològicament, a nivell de veu, de tot, no? Aquesta, l'adolescència és un espai molt difícil, és on hi ha la coral juvenil, i jo hi estic molt a sobre i penso molt sovint perquè no se'n vagin, no? Perquè s'enganxin al cant coral, entre l'infantil i la part jove. La part jove també és difícil, eh? Tot és difícil, però diguéssim que ara estem trobant una mica solucions, no? I estem trobant maneres perquè hi hagi vida, sobretot en el cant coral juvenil, almenys a nivell de conservatori. Bueno, ara m'estic perdent.
No, jo penso que és això que jo anava per aquí precisament, i em sembla que vosaltres dos heu dit una de les raons bàsiques per la que això és possible, que és el fet del grup. O sigui, només estem cantant,
sí,
amb uns amics, amb uns companys, sinó que a més som amics i amigues.
Exacte, i jo recordo l'any que es van separar la coral conservatori i la jove, que va haver-hi aquesta fractura de tensat, tots, la meitat dels meus amics pugen i jo em quedo sola, o viceversa, alguns es quedaven sols i després jo pujava, i llavors doncs em vaig trobar aquesta sensació de ui, el grup es trenca, però en realitat no, perquè moltes vegades els projectes que fan la jove amb la conservatori després es continuen fent. I llavors, després una vegada puges, no és com que les corals es separen i ja està, no, és simplement, doncs, moltes vegades per eficiència o per psicologia, el que deia Ramon, psicologia de l'edat o aquestes coses. Però tot i així, la coral segueix sent una. O sigui, el coral conservatori i la jove moltes vegades fan plans junts i els amics estan independentment de la música.
I això no pot afectar després a la coral? Perquè hi ha unes relacions externes al fet concret d'assajar, d'interpretar, etc. Això a vegades no pot crear algun problema extern.
A veure,
de moment no ens hem trobat cap.
No.
Estem molt bé, la veritat.
També perquè som molts, i és evident que s'estableixen vincles d'amistat, però som molts i tampoc podem pretendre que tothom es porti amb tothom, en el sentit que som un grup, la jove sí que és veritat que és un grup més reduït, més petit, però nosaltres a la conservatori som gairebé 40 i cadascú té com els seus amics, però tampoc tots no sé com dir-ho, tipo, que som un grup molt maco, però tampoc som tots, ens coneixem bé amb tots i al final és com, no crec mai, que jo sàpiga, o almenys a mi no m'ha passat mai de tenir cap mal rotllo amb ningú, però perquè al final és això, és com acabes trobant una mica el teu lloc, la teva zona de confort i allà t'hi quedes, i també com pues, a les colònies i totes les sortides que fem és com l'oportunitat de conèixer la gent, però no sé, no, jo no crec que hagi passat.
I és més, jo vull afegir que moltes vegades els assajos que fèiem els dijous, que acaba a les 10, es feia un sopar, així molt informal, amb els cantaires, i era la cosa que li dèiem, va descendir tant que li dèiem la codeta coralera. En el sentit de, és la coda, és al final, doncs, de la coda de la coral. I es va aguantar, diria, fins 2 anys pràcticament.
Que les codes acostumen algunes vegades a ser difícils, eh?
Sí, però no, o sigui, teníem
molt d'èxit. No era el cas.
No, 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 molt bé. I fins i tot, després d'aquestes codes, doncs, hem quedat independentment de la coral moltíssimes vegades. De fet, hi ha persones que viuen juntes. O sigui, la música, és una cosa que diem sempre que quedem, la música fa molt. I ens ha unit tant, ens ha creat aquest vincle, tanta amistat, que, o sigui, és impressionant.
Sí, sí. No, jo penso, Ramon, que escoltar això dona encara més força per poder continuar, mantenir-ho, fer-ho créixer, perquè, en definitiva, fem la música, però si a la vegada que fem música aconseguim unes relacions d'amistat, unes relacions bones, llavors ja és el súmum, ja.
És el súmum i és un tresor, això jo ho tinc claríssim, i és un goig poder-ho fer. Per mi és un regal impressionant, sí, sí. I jo hi penso molt, o sigui, jo m'hi dedico molt i ho sento molt endins, la veritat. O sigui, ho sento com gairebé com una vocació. Sí, sí, és una cosa que sento molt, molt, molt endins. I també penso en això d'aconseguir que se sentin família. Sí, sí, sí. No només, o sigui, és veritat que les corals estan ben pensades, jo penso, pel tema vocal, pel tipus d'edat que són, pel tema també de maduració personal i això, els grans, mitjans, petits, però hi ha vegades que sí que m'agrada que estiguin junts. Vam fer unes colònies que estaven la juvenil, la conservatori i la jove. Llavors m'agrada molt que la juvenil, que són els meus petits, n'hi ha de més petits, les d'infantils, però els que tinc jo més petits són els de 13 a 15, i també m'agrada que vagin veient i que es vagin coneixent també a nivell personal, que es vagin fent amics també, amics o si volen, és igual, amb els que tenen just a sobre, i que vagin projectant el seu futur en ells, no? Aquests que ens ho hem passat tan bé a Vitoria-Gasteiz, doncs d'aquí 5 anys o els que siguin, i seran ells, seran uns altres. I bé, això és allò, un motiu d'orgull i satisfacció, com deia aquell.
Perquè hi ha hagut alguns grups que s'han format, uns musicals que s'han format a partir de l'experiència estant a les corals, així que després doncs, han fet un trio, han fet un quartet, han fet un... Hi ha hagut alguna experiència d'aquest tipus?
No ho sé, això no ho sé. Sí que és veritat que les corals, els últims anys ja, són punts de trobada de diferents especialitats, perquè clar, nosaltres som conservatori i escola de música. La nostra línia, o sigui, els alumnes són alumnes d'instrument, no? Però clar, les corals fa que es trobi absolutament tothom. O sigui, et trobes els pianistes, els que toquen el saxo, els que toquen el violí, tothom, es troba tothom. Totes les especialitats possibles, tothom pot estar a la coral. Més que una orquestra, no? Que els pianistes, per exemple, no hi són. I a més a més, també ha passat una cosa els últims anys, és que ha vingut gent de fora, també. No? Hi ha una cosa que es diu aula oberta. Aula oberta és un pla d'estudis, o una opció dins dels pla d'estudis, que et permet fer l'assignatura que vulguis. No? Vas allà. Sí que fem una mica de prova de veu i de música perquè la persona nova s'adapti als que ja hi són. Però aquesta gent també enriqueixen. Però la pregunta quina era, que m'he perdut?
Si s'han format.
No, si a partir de persones que han estat a diferents edats amb formació coral, després, no sé, 3 o 4 d'aquest grup pues, han fet un grup musical, han fet un quartet, han fet trios.
Bueno, jo no ho sé, però pot ser que hagi ajudat, perquè clar, trobar-se diferents especialitats pot ser que hagi ajudat o que hagi reforçat. Sí que hi ha alguns grups, però potser existirien igualment, no ho sé.
Molt bé, doncs no sé si voleu dir alguna cosa més abans d'acabar el programa, perquè jo penso que aquesta satisfacció d'haver guanyat un premi s'ha de fer saber a tothom o màxim de persones, i a la vegada és una mica un estímul per després, per continuar, i per continuar fent-ho, continuar buscant-ho.
Jo vull dir que moltes vegades els joves tenen molt infravalorat el que és cantar una coral. Bueno, perquè no saben, bàsicament no tenen cultura musical, i no és una pena, perquè jo moltes vegades els animo, els dic que s'apuntin, que vinguin al concert, i fins que no venen al concert no se n'adonen de què és cantar una coral, de la importància que té, i fins i tot em diuen: ostres, Martina, em sembla molt guai, m'agradaria apuntar-m'hi, i jo tinc amics que no han estudiat música però tenen ganes de poder participar a esdeveniments com aquests.
Totalment d'acord, i de fet sí, jo sempre dic el mateix, o sigui, sempre que fem algun concert sempre animo els meus amics a venir, perquè al final sempre els concerts que fem són així com oberts a tothom, i pot emprendre. A vegades sí que algun hem fet de comprar entrada, però en general sempre és superlliure. Jo convido a tothom que vulgui, i sempre em diuen el mateix, en plan, és que soneu superbé, és que és superguai, a més us veu com tots molt amics, tal, i jo sempre els animo, dic, si voleu apuntar-vos, apunteu-vos. Al final sí que és veritat que aquí som una coral com del conservatori, al final tots tenim en comú el fet que estudiem música, però jo no crec que això sigui un impediment per poder cantar a una coral, i si tens ganes i treballes pues, la vida musical o aprens una mica a llegir música, això ja et pot obrir portes a cantar una coral i a tenir aquesta experiència pues, extraescolar que és molt enriquidora i jo sempre pues, animo els meus amics. Encara no he aconseguit que ningú s'apunti, però sempre els hi dic, si voleu, apunteu-vos, que
insisteix,
ens ho passem molt
insisteix,
bé.
Insisteix. Raimon.
Sí, jo hi ha una cosa que vull dir, que són els agraïments.
Davant.
Abans he dit dels equips directius i és superbàsic. Hi ha una cosa més personal. L'equip Victòria Castells ens va acompanyar el Joan Ramon, vale? O sigui, hem de pensar que, clar, som una escola, anem amb menors també, anem tots amb autocar, hi ha unes coses. Joan Ramon ens va acompanyar, sort que va venir, perquè hi ha moltes feines. Després, el Lluís Fàbregas, suposo que coneixes, sí. El professor de cos, també ens ha acompanyat a les colònies i ens prepara coreografies, també, ens ajuda molt. La Mariona Martínez, professora de llenguatge, també ha vingut a colònies i ens dona molt suport. I sobretot, hi ha el Francesc Pareja, que no sé si el recordes, el Francesc Pareja, professor de guitarra, es va jubilar l'any passat. Jo el trobo a faltar, la veritat, perquè sempre, des del principi que vam començar tota aquesta història, la meva història, la que jo conec, és de 2006, eh? Ja fa 20 anys, això, quasi 20, eh?
Quasi 20.
Doncs ho hem construït amb ell, o sigui, he sigut el meu psicòleg, el meu coach, que es diu ara, en construcció de tota aquesta història, com hem anat cuidant musicalment aquesta criatura i humanament, sobretot, aquesta criatura. Quan jo tenia dubtes de què fem amb aquest grup, què necessiten emocionalment, jo parlava amb el Francesc i el trobo a faltar. Després, encara més important que el Francesc, fins i tot, hi ha la que dic al final, que és la Mireia Puig. La Mireia Puig, que es jubilarà d'aquí 6 mesos, també la trobaré molt a faltar, perquè tota la logística d'autocars, albergs, comunicació amb els concursos, organització, quan hi ha hagut intercanvis, solucionadora de problemes, problemets i problemots, la Mireia Puig també és l'altra mare de la criatura de tota aquesta història, amb diferència, i també amb la categoria, la capacitat que té la Mireia Puig de gestió i d'intel·ligència emocional és bestial, i també la trobaré a faltar quan no hi sigui. Sí que és veritat, i amb això acabo, que la Coral Jove cada vegada està agafant més responsabilitats, entre ells la Martina, que està aquí davant. Sí? Que això és una cosa que també vull dir que sigui així, cal que sigui així, que sobretot els joves, els grans, que són adults, vagin agafant més responsabilitats a nivell de gestió, i penso que això és el camí i ja ens en sortirem.
Molt bé, Raimon. Doncs, Raimon Romaní, moltes gràcies per haver vingut. Martín Albero, moltes gràcies per haver vingut. I Natàlia Díaz, moltes gràcies. I
gràcies, algunes
paraules, perquè penso que el que heu explicat aquí, per moltíssima gent, serà nou.
Sí.
Per precisament serà nou, perquè no sabien, no han pensat, surt un grup de gent a cantar, i què passa? En canvi, vosaltres ho heu explicat molt bé. I això és important també a l'hora d'anar a un concert, i per tant, gaudir molt més d'allò que t'estan oferint. Moltes gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
cintura. Ella sueña en su veranda, verde ojos, negro pelo, su cuerpo de frío mata verde. Yo te quiero verde, sí, sí, te quiero verde, ay, ay, te quiero verde. Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Yo te quiero verde, sí, sí, te quiero verde, ay, ay, te quiero verde. Vengo sangrando desde las puertas de la voz de cómo no. Y si yo fuera mocito, este trato no cerraba. Verte yo, te quiero verte, sí, sí, quiero verte, ay, ay, te quiero verte. Bebé, que te quiero.
Verde, que te quiero verde. Si li haguessin dit a Federico García Lorca que farien de partida del seu vers, de la seva poesia, una cançó com aquesta, potser no s'hagués cregut, però l'han posat perquè precisament la fa, la interpreta, una cantant que estarà avui dijous a les 20 hores al Bocamoll del Casal de Torreblanca, amb aquests concerts de petit format, és la Tori Sparks i la seva banda, que diuen blues i rock. I aquest seria una adaptació d'aquest poema famosíssim, mundialment conegut, de Federico García Lorca. I continuem amb l'agenda dient que demà passat dissabte, a les 18 hores, a l'Ateneu Sant Cugatenc, microteatre amb la memòria teatral de Jaume Pla, que vam tenir aquí en aquest programa fa 3 setmanes. És una sessió especial de les 500 representacions del prometatge d'Anton Chekhov interpretat per Jaume Pla. En aquest cas, el Jaume Pla, l'Anna Pou i l'Ignasi Roda, que s'iniciarà amb una introducció al teatre de Chekhov, que serà a càrrec d'en Jordi Coca, que és un gran coneixedor i, a més, és una persona d'una il·limitada trajectòria des d'aquest punt de vista. També hi haurà una exposició de fotografies, a fotografies precisament d'aquestes 500 representacions. Suposo que no hi haurà 500 fotos, però aproximadament 100 segur que hi seran. I el dissabte també, en aquest cas a les 21:45, a 9:45 de la nit, el segon concert del desè cicle a Can Montmany de Valldoreix, que també en vam parlar la setmana passada, amb el duo Elea, que està format per Toni Campos, al clarinet, i Anna Cambra, a la guitarra. Faran un concert amb música de Piazzolla, d'Astor Piazzolla, d'Isaac Albéniz, de Máximo Diego i de Maurice Ravel. És realment un duo especial. No és habitual clarinet i guitarra. Per tant, pot ser molt interessant. I aquí ho deixem per avui, i us podem anunciar que la setmana vinent, el dia 20, dijous 20, tindrem amb nosaltres a la Plana Major de la Unió. I per què? Perquè hi haurà un manifest que ja està circulant, un manifest de la Unió d'acord amb la seva situació. I us deixo música, i quina música us puc deixar? Pues us puc deixar amb Nubes de Buenos Aires, que és una peça precisament interpretada pel duo Elea, clarinet i guitarra. Especial, molt especial. Adeu!